Sempre he pensat que perquè l'escola sigui interessant cal que expliqui les coses de forma que resultin interessants. Evidentment, aprendre a fer l'arrel quadrada o conjugar el pretèrit perfect simple del verb escoltar no són les coses més apassionants del món. Amb tot, estic segur que les coses es poden presentar de manera atractiva. Deia fa uns mesos a Ona Catalana el professor Joan Majó que l'aplicació que s'ha fet dels videojocs, orientada exclusivament cap a l'oci, és massa limitada i que la tendència dels països tecnològicament punters és a ampliar tot el que s'ha après en l'oci digital en el camp de l'ensenyament. D'aquí a uns anys, els nous catalans i catalanes aprendran a través de la realitat virtual com es divideixen les cèl·lules, com es viu al centre d'Àfrica o com era l'època en la que Joanot Martorell va escriure Tirant-lo blanc. La tècnica ha evolucionat moltíssim i encara ho ha de continuar fent, però aquest futur cada vegada és més a prop. Els videojocs, paradoxalment per a molta gent que els ha criticat, serviran per ensenyar i per millorar. Paradoxalment també l'origen dels grans avenços en els gràfics i en les interfícies dels videojocs s'ha d'anar a buscar en les instal·lacions d'entrenament amb finalitats militars. La majoria de les coses tenen una doble cara, però la gràcia està en intentar veure'n sempre la bona. Segur que a molts se'ns dibuixarà un somriure quan les proves d'accés a la universitat d'aquí a uns anys es pregunti als alumnes sobre Pac-Man, Super Mario i la Sega Mega Drive. Són coses que té el futur.
Game over. Ona Catalana.
Game over a Ona Catalana.
Benvinguts a aquest programa especial de Game Over, un programa en el que recollirem quins han estat els millors reportatges de la història, curta història, de moment, d'aquest programa dedicat al món dels videojocs a Ona Catalana. Tenim tota una sèrie de reportatges molt interessants que han servit per a il·lustrar la nostra secció Game Classics, la secció que cada setmana obre el programa i que recull en els seus aspectes més interessants temes diversos de la història dels videojocs, des de les cases que han generat grans sistemes de videojocs fins a les marques que han fet els jocs més importants de la història. També hem tingut temps per repassar anècdotes i per a descobrir quina és la particular biografia dels personatges més interessants de la història del món dels videojocs. Si us sembla, comencem ara mateix. Atari és un dels noms necessaris en la història dels videojocs. Tot i que Sony a Japó, la marca Atari va ser creada als Estats Units i des de la seva creació s'ha mantingut com un dels símbols de la creativitat en la informàtica i els videojocs. En l'actualitat, Atari ha quedat relegada a un segon pla, però la seva importància a nivell històric, amb els seus ordinadors, les seves consoles i els seus videojocs, l'han fet mereixedora del seu espai dins el Game Classics.
Aquest és el so del joc Centipede. És de l'any 1980 i és el primer fet per una dona, i és que com Pac-Man, aquest joc estava pensat per elles. Comencem aquí un petit repàs de l'Atari, una empresa americana que ha marcat la tendència en l'estil dels jocs de saló recreatiu. Ho farem a través d'alguns dels seus jocs. Game Classics. Game Classics. A principis dels anys 70, Nolan Bushnell i Ted Dabnall van fundar la companyia Atari. Tenien la idea de crear un videojoc de carreres de cotxes. Per començar a dissenyar-lo, necessitaven que Al Ancorn, un enginyer acabat de llicenciar, comencés a treballar. Al Ancorn no en sabia gaire de qüestions de videojocs, més que res perquè només se n'havia dissenyat un fins llavors. Nolan Bushnell el va motivar amb un esbós d'un prototip que havia vist. El joc simulava una pista de tennis, dues raquetes i una pilota. El que havia de ser un prototip es va convertir en el primer llançament comercial d'un videojoc, el Pong. Però continuem amb el nostre repàs. L'any 1980, en plena guerra freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica, el dissenyador Dave Thewer crea Missile Command. Aquest jove dissenyador de la casa Atari dissenya el videojoc després de tenir un malson sobre una guerra nuclear. En el joc s'ha de salvar la Terra d'un atac nuclear. Un any més tard apareix Major Havoc, un videojoc amb tècnica vectorial que combina el shooter space, o sigui, matar marcians, amb les plataformes. És la recta final dels jocs vectorials. A partir d'aquí, Atari busca un nivell gràfic que s'acosti molt més a la realitat. L'any següent, el 1984, Mark Corney, un dissenyador de només 17 anys, crea Marble Madness, una autèntica meravella gràfica i musical. Escoltem la peça del primer nivell. El joc és el primer de la història amb un final real, és a dir, si eres prou hàbil, podies guanyar la màquina. Fins aleshores, la finalitat dels videojocs era acumular punts. A més, Marble Madness també era el primer amb un efecte gràfic de pseudo 3 dimensions. La missió conduir una bola pels camins laberíntics plens de dificultats. El Gauntlet està basat en un joc aparegut per l'ordinador Apple II. Tota l'acció es desenvolupa a vista des de dalt.
Welcome. Pressure 100 points. Stay at ease to open doors.
El programador d'Atari va plagiar el disseny del joc. Els conflictes judicials en aquells temps estaven a l'ordre del dia. No tenim prou temps en el nostre programa d'avui de parlar d'Atari. Segurament, durant les pròximes edicions, apareixeran històries i anècdotes d'una de les millors empreses d'oci digital. No és estrany que ara per ara, Atari encara existeixi com a marca, com a estil de treball, i que se la festegin totes les empreses actuals.
Doncs déu-n'hi-do quina història, Albert, la d'Atari, una de les marques que a més s'ha recuperat últimament com a icona de tota una societat, diguéssim, tecnològica dels anys 80, no? Hi ha molta gent que va amb samarretes, amb xapes i pins de la marca Atari, no?
Sí, és allò, la marca encara doncs, té un prestigi i encara se la rifen moltíssimes marques, no? Fins i tot ara, doncs hi ha una marca que l'ha comprat, no? Com si diguéssim.
El que sí que anem a fer és a descobrir una altra de les grans marques japoneses, sí, en aquest cas dels videojocs. Taito és una paraula màgica per tots els fans dels videojocs. De fet, és una de les primeres companyies japoneses que va destacar arreu del món amb la programació de molts jocs que avui es consideren clàssics indiscutibles. Des de l'Space Invaders fins al Bubble Bobble, Taito ha sabut crear petites meravelles de la programació que destaquen per la seva creativitat i la seva senzillesa.
Aquest so va néixer l'any 1978. L'hem extret del videojoc Space Invaders. Aquest senzill joc de la Taito, l'empresa nipona que el va crear, va reportar beneficis de més de 75.000 milions de pessetes. Game Classics. La Taito va néixer l'any 1953. Va començar com a empresa importadora de productes diversos, però sobretot es va caracteritzar per la fabricació, en aquells anys, de jukeboxes.
L'Space Invaders va ser dissenyat i programat per Toshihiro Nishikado. Curiosament, havia de tenir un nom i una filosofia totalment diferents. El joc consisteix a fulminar amb uns làsers, uns alienígenes que baixen inexorablement cap a la nostra arma. Per sobreviure, disposem de quatre parapets per amagar-nos.
El joc, com hem dit, era totalment diferent. Els alienígenes havien de ser soldats. La nostra missió era fer-los desaparèixer. Es va considerar que encoratjar el jovent a matar soldats no era gaire correcte. I aleshores es va precipitar el canvi dels soldats per ser siderals. La primera setmana que el videojoc va aparèixer al Japó, l'èxit va ser tan gran que la reserva de monedes de ien va baixar estrepitosament. La gent s'havia tornat boja. Vist aquell èxit, Midway va comprar els drets per produir el joc als Estats Units. L'any 1980, Atari obté la llicència del videojoc per la seva consola 2600. Space Invaders es converteix en el primer joc d'arcade adaptat a una consola. Al Japó apareixen uns salons de joc on només hi ha cabines de l'Space Invaders. Als Estats Units es donen casos de robatoris fets pels joves que, després de ser detinguts i de declarar, afirmen que havien robat per poder jugar a l'Space Invaders. Escoltem ara, directament des d'Austràlia, una peça amb el so genuí dels anys 80, dedicada totalment al videojoc Space Invaders. L'Space Invaders va tenir moltes versions. De fet, encara en té, ja que la Game Boy Advance n'acaba de treure una a través de la Namco. Abans d'aquesta, ara fa més de 10 anys, va sortir el Super Space Invaders 91. Però la Taito no només ha viscut d'aquest videojoc, també del Crazy Balloon el mateix 1980, del Lunar Rescue un any abans, del Colony 7 del 81. Del Quicks, també el 1981. De l'Alpine Ski, que és d'un any després. O del Bubble Bubble, l'any 86. Tots aquests videojocs són una mínima part de la història de la Taito. Després de més de 50 anys d'història, encara podem disfrutar de les seves propostes amb les noves consoles.
Doncs sí, senyor, quins grans clàssics que ens ha portat i ens continua portant la Taito, perquè fins i tot aquests darrers caps de setmana que ha sortit la segona edició del Puzzle Bobble, en aquest cas l'han titulat Super Basta Move 2, per a la PlayStation 2, doncs és un joc d'aquests que fa olor de clàssic, no? Aquests jocs que són com puzzles, que són jocs aparentment senzills, visualment molt coloristes, i que realment enganxen moltíssim, no? I que a més són per tots els públics.
Exacte, i enganxen tant homes com dones. Això que comentàvem abans off the record, El fet de que també pugui jugar amb una noia i que estigui gaudint de la mateixa manera que gaudeixes tu amb altres jocs.
I que guanyin, fins i tot.
Home, evidentment. És que, a més, bueno, això hauríem de fer un estudi algun dia i en algun programa especial parlar amb alguna noia jugadora i que potser trobem algunes característiques de jugabilitat que no tenim nosaltres.
Evidentment. Crec que Taito, de fet, va saber marcar tota una època creant, doncs, el que és tot un clàssic com és l'Space Invaders, no? O sigui, el joc de Marcianitos. La gent quan diu... Juga jugues a Marcianitos, de fet, tota aquesta definició del que són els videojocs, a vegades doncs, probablement excloent de tot el que pot arribar a significar, no? Quedant-se només amb el típic joc de la nau espacial que es va movent per sota la pantalla i els extraterrestres que van baixant de la part de dalt, va ser creat gràcies a Taito, de fet.
Sí, sí, i que després moltíssimes marques i moltíssimes desenvolupadores van crear jocs més o menys igual, no? Recordem els Galaxians, tots uns jocs que doncs, tenies un tanc que havies de disparar cap a dalt i carregar-te mosques o qualsevol cosa de...
El que fos. Sí. És que dèiem en el programa, que en el Game Over que vam dedicar concretament a Taito, que de fet senzillament veure el logotip de Taito quan comença un joc ja et dona sensació de bon rotllo, no? Sí. De jugabilitat, de dir, doncs aquest joc segurament estarà bé. Probablement una altra de les grans marques que estan molt bé i que a més han sabut evolucionar al pas del temps i que van ser en el començament del començament dels videojocs és Konami. L'anem a descobrir ara mateix. Game Over. Konami és una de les grans marques en la història dels videojocs. Scramble o Frogger són dos noms que pertanyen en aquell petit Olimp dels jocs que han format part intensa en la vida de moltíssima gent arreu del món. Una de les primeres grans empreses de videojocs que encara avui es manté molt en forma.
Aquest so pertany a l'Scramble de l'any 1981, dissenyat per Konami. El joc era el primer shoot-'em-up amb un scroll de dreta a esquerra. A més, la possibilitat de disparar bombes i làsers a la vegada també era una gran novetat. Comença el Game Classics d'aquesta setmana dedicat a Konami. Game Classics. La Konami va néixer l'any 1969 a Osaka. Avui l'empresa està establerta a tot el món i té 2.000 empleats, la meitat dels quals són desenvolupadors de projectes. El Frogger apareix l'estiu de l'any 81. El seu èxit al Japó és total. Al cap d'un any arriba als Estats Units. Sega el distribueix i Frogger es converteix en el segon millor videojoc d'aquesta empresa nipona. El joc es desenvolupa en una carretera i un riu que la nostra granota ha de travessar sense que l'atropellin els cotxes, ajudant-se amb uns troncs. Frogger és el primer títol que la Konami converteix per la consola d'Atari 2600. Ara escoltarem amb la formació californiana Bad Religion la peça Frogger, dedicada al nostre videojoc. Més tard apareix Puyan, un joc basat en el conte dels tres porquets. Se'l considera com un dels shooters més innovadors de la història dels videojocs. Un any abans dels Jocs Olímpics de Los Angeles 84, Konami llança Track and Field, també conegut com Hiperolímpic. El joc consisteix a superar 6 proves olímpiques. L'empresa subministradora dels polsadors per la cabina es fa d'or, ja que la velocitat amb què el joc obligava a prémer els botons era tal que cada 2x3 s'espatllaven. La versió que en va sortir més tard per l'Atari 2600 incluïa un parell de botons d'alta qualitat perquè els usuaris s'hi despatxessin de gust. A
El mateix any apareix Girus, considerat per moltes persones el més memorable shoot'em up, gràcies sobretot a la seva banda sonora, que eren versions de música clàssica. Un altre shoot'em up memorable és el Time Pilot 84, una versió del Time Pilot de 2 anys abans. Si el primer era un avió modern, en aquesta segona part pilotem una nau del futur. L'any 1985, Yar Kung Fu apareix als salons recreatius gràcies a la Konami. Encara ara, 22 anys després, aquest videojoc no ha passat de moda en cap dels seus aspectes. És un dels primers jocs d'arts marcials i en destaca la senzillesa en el seu control. Un videojoc curiós en què podien jugar un màxim de 4 jugadors. Al començament apareixia una pantalla amb el missatge següent: els guanyadors no es prenen drogues. I fins aquí el nostre temps dedicat a la Konami.
Doncs això és Konami, una altra de les grans marques en la història dels videojocs, i aquestes marques, com dèiem abans, no?, que fa il·lusió que encara en aquests moments estiguin funcionant i estiguin a primera línia.
Totalment. A mi, per mi, Konami, quan em ve al cap, em ve el videojoc, o sigui, l'esport en el món del videojoc. Va ser la primera vegada que vaig veure, doncs, jocs d'esports, que hi podia jugar, no? Cosa que, bueno, sempre m'ha quedat al cap i sempre m'ha quedat.
Un tron, diguéssim, en el món dels videojocs que li ha robat a partir de la dècada dels 90 Electronic Arts, probablement, que ha sabut, doncs, aprofitar les franquícies, diguéssim, doncs, des del FIFA 92, que ha evolucionat fins al FIFA 2002, diguéssim, cada any amb una nova revisió, fins als jocs de l'EA Hockey o del John Madden Football, de futbol nord-americà, no?, en aquest cas.
I recordem que l'inici, no sé si ho hem dit alguna vegada, això, l'inici del nostre programa, on tu fas la teva editorial, és justament un joc de Konami.
Exactament.
Que és el Track and Field.
Track and Field, un joc que ha causat més d'un trencament de canyell, eh?, al llarg de la seva història, perquè era un joc realment dur de jugar físicament, fins i tot.
Era trepidant, aquest joc, trepidant, i era impossible. Bueno, jugar a casa amb un teclat és impossible. Bueno, ho pots fer, però el dia següent ja no et va el teclat.
A banda dels esports, Konami ha destacat en moltíssimes altres coses, i probablement uns dels grans jocs, en aquest cas creats per Hideo Kojima, un dels grans genis en aquest cas de Konami, els Metal Gear, en aquest cas, doncs, amb l'última versió que en tenim per a PlayStation 2, han sabut també crear escola i demostren que és una casa que s'ha sabut renovar i s'ha sabut posar al dia amb nous jocs, nous arguments, i a més, doncs, sabent captar nous públics i adaptant-se molt bé a les noves plataformes, no?
Metal Gear és joc per dedicar-li un game clàssic segurament a la nova temporada 2003.
Et sembla? Anem a descobrir una altra de les grans marques en la història dels videojocs, en aquest cas és Capcom. Capcom és probablement una de les marques que ha aconseguit més adeptes incondicionals al llarg de la història dels videojocs. El seu estil a l'hora de programar i l'extremada jugabilitat dels seus títols han fet que Capcom estigui, molts anys després de la seva creació, entre les marques punteres en la producció de videojocs. Anem a conèixer algunes coses més sobre la gent que ha programat meravelles com l'Street Fighter 2, el UN Squadron, l'Strider o el Resident Evil, entre molts d'altres.
Aquest so pertany al videojoc 1942. Gràcies a aquest títol, Capcom entrava de ple en el món dels videojocs. Capcom és una empresa nipona que agafa les primeres lletres de les paraules càpsul i computer per formar el seu nom. L'empresa l'estableix l'any 1979 Kenzo Tsujimoto. Al Game Classics d'avui farem una repassada a la Capcom a través dels seus jocs.
Game Classics.
1942 és un joc que va fer aparèixer moltes seqüeles. 1941, 1943, 1944 són alguns dels exemples. Un avió de la Segona Guerra Mundial tenia la missió d'abatre tots els avions i barcos enemics. Se'l recorda com un dels shoot'em up amb scroll més addictiu. El mateix any, l'any 1984, apareix Pirate Ship Igemaru, on podem destacar-hi la banda sonora composada per Tamayo Kawamoto. Aquesta compositora forma part d'un grup musical anomenat Zuntata, bastant popular a terres nipones. La música va ser la primera composada per ella per a un videojoc. A partir d'aquí, treballa exhaustivament posant melodies a videojocs futurs, com per exemple el Bubble Symphony de la Taito de l'any 1994. El mateix any apareixen Son-Son, amb una filosofia semblant al Pirate Ship, i Bulgus, un shoot-em-up futurista que marcaria la tendència als anys següents a Capcom, ja que podem dir que l'empresa nipona és especialista en jocs violents i destructius com aquest. Per veure-ho, fem un repàs. Commando. On portem el control d'un soldat de la Segona Guerra Mundial. Exit Eyes. Semblant al Bulgus, i on hem de pilotar també una nau del futur. En aquest joc ens trobem amb un efecte ben aconseguit de tres dimensions, treballant només amb dues. Ghosts and Goblins. Memorable joc ambientat a l'edat mitjana i en terres tenebroses plenes de morts vivents. Dissenyat l'any 1986, aquest videojoc destaca per combinar el shoot-em-up amb el típic joc de plataformes, Strider Iriu. Aquí controlem a un superheroi i l'acció es desenvolupa als terrats dels gratacels. De totes maneres, una de les sagues més importants de Capcom ha estat Street Fighter. Aquest és el primer videojoc de la Capcom de lluita 1 contra 1. Capcom va fabricar 1 milió de cabines amb aquest joc, que es varen repartir per tot el món.
Doncs si abans dèiem que amb Titans passava una miqueta allò que quan veiem el logotip que sortia en el moment de carregar un videojoc, donava ja la sensació de dir aquest joc motivarà, no? Aquest joc estarà bé. Probablement també passa amb d'altres, no és per menys tenir doncs, a Konami, per exemple, no? Però això passa molt en Capcom, en aquest cas, perquè han sabut crear jocs molt... no diré que molt originals, perquè probablement doncs, un joc de lluita com l'Street Fighter no és molt original, o un joc com el d'avions, com el Lion Squadron, o com els primers que van poder anar creant, no són molt originals en el seu desenvolupament, però sí que estan molt cuidats gràficament i molt orientats cap a un tema que tractem molt sovint en el Game Over, que és la jugabilitat.
I això que dius dels gràfics sí que és veritat, és cert, fins i tot amb jocs que són dibuixos animats autèntics, vull dir, els gràfics són enormes, el personatge ocupa en pantalla gairebé més de la meitat de la pantalla, i sí que quan es veu el logo de Capcom, a mi em ve el cap allò de dir, Albert, has de ser dur, has d'intentar, perquè, a veure, són... jocs violents en alguns casos, no? Fins i tot que han portat bastanta polèmica, a vegades.
Com, per exemple, el cas del Resident Evil, darrerament. Però, per exemple, em refereixo a jocs com, per exemple, el Ghosts and Ghosts, no? Tens tu un guerrer medieval que està en un món absolutament ple de zombis i doncs tu has d'anar lluitant contra aquests zombis i el toc d'humor que fa que, per exemple, quan et toca un zombi, doncs et quedes sense la gran armadura que portes i les espases i vas amb calçotets, no?
Sí,
més
sí,
aviat, un personatge més aviat, a més un nyicris, no? Més aviat petitet, no? Amb uns calçotets amb topos de colors vermells i saltant pel mig d'aquells escenaris. Em refereixo a aquest doble sentit, aquest humor dins dels videojocs i aquesta gràcia a l'hora de programar.
Recordes a la segona part del Ghost and Ghost, que quan em sembla que tocava algun personatge, algun enemic que es feia més gran i clar, anava molt més lent, no? Perquè clar, era més gran, anava amb bastonet i, no?
Fins i tot, exacte, era més vell,
diguéssim, es
transformava en un personatge més vell. Una gran casa, una gran marca de videojocs, Capcom, ja acabant una miqueta aquest repàs que estem fent dins els reportatges dedicats a marques, a cases creadores de videojocs dins el Game Over, anem a la que particularment, des del meu punt de vista, és una de les més importants.
Game over, una catalana.
Sega és, sense cap mena de dubte, una de les grans cases en la història dels videojocs. No només perquè ha sabut crear grans sistemes de joc que han estat punters al llarg de tota la seva història i no només a Japó, sinó que han sabut triomfar als Estats Units i arreu del món, sinó que, a més, com a creadora de videojocs, Sega ha sabut crear algunes de les grans joies en el nivell de l'oci digital. A banda de ser una gran marca creadora de sistemes, que ho ha hagut de deixar de banda arran del gran fiasco a nivell mundial de la Dreamcast, Sega es continua mantinguent en primer nivell en la creació de grans jocs. Si us sembla, anem a descobrir la seva història.
Aquest so pertany al videojoc Carnival. És de l'any 1980 i està dissenyat per la Sega. Carnival era un videojoc, però ben bé podria ser una parada en una fira qualsevol. El joc consistia a disparar una escopeta a uns animalons variats. Comencem aquí un petit repàs a través dels seus jocs, els primers anys de la companyia Sega. Game Classics. Sega com a tal registra el seu nom l'any 1952. Inicialment distribueix màquines d'arcade als soldats americans destinats a terres asiàtiques. A finals dels anys 70 i principis dels 80, Sega treu al mercat de les recreatives alguns títols poc originals. Invico, Space Attack o Space Fury, que no eren més que còpies de jocs d'èxit com l'Space Invaders o l'Asteroids. L'any 1981, Sega decideix comprar la llicència de Frogger. Aquesta va ser una de les decisions més importants de la companyia. Va aconseguir fer conèixer el videojoc als Estats Units després de l'èxit aclaparador del Japó. A partir d'aquí, la seva carrera és, juntament amb Capcom, Atari, Konami i Taito, de les més prolífiques en el món dels videojocs. L'any 1983, Sega dissenya Champion Baseball, un dels primers jocs de simulació esportiva per arcade. En el joc hi podem escoltar veus digitalitzades. També apareix Pengo, un videojoc altament addictiu on controlàvem a un pingüí. En aquesta època de principis dels anys 80, Sega programa jocs amb la tècnica vectorial, una tècnica que dominava amb autoritat Atari. La tècnica vectorial fixava uns gràfics en pantalla ben diferents als habituals. Un dels jocs amb més èxit amb aquesta tècnica és l'Asteroids, de la casa Atari. També en aquesta època, Sega dissenya jocs per les consoles més venudes del moment als Estats Units, l'Atari 2600 i la ColecoVision. Curiosament, els jocs que editava per arcade també els podíem trobar per les consoles. Un exemple és el joc Zaxxon, un dels primers videojocs amb pseudo 3 dimensions. A mitjans de la dècada dels 80, Sega destina molts esforços a les seves videoconsoles. Gràcies a aquesta feina, el món de les recreatives puja de nivell i a finals de la dècada dels 80 i principis dels 90 ens trobem videojocs que han passat a la història. Escoltem de fons Wonder Boy, aparegut l'any 1986 i on controlem un nen de l'època prehistòrica. Sega amb Shinobi s'apuntava al carro de les arts marcials. L'any 1988 apareix el memorable joc Altered Beast, ambientat a l'època grega. Espectaculars gràfics en un disseny grandiloquent que marcaria tendència. L'any següent, Sega dissenya Golden Axe. Aquest videojoc gira entorn de l'edat mitjana i podem elegir tres herois diferents per salvar la princesa. Els enemics són en aquest videojoc especialment durs.
Doncs, de fet, com el que dèiem, no? Sega és una de les grans marques al llarg de la història dels videojocs, ha sabut estar on s'havia d'estar en cada moment concret, però li va fallar una miqueta, bé, segons els tertulians del Game Over, no, eh?
No.
En aquest cas està on hauria d'estar, però li va fallar una miqueta l'estratègia comercial i de màrqueting de finals dels 90,
sí,
no?
Sí, jo recordo...
Una sèrie de sistemes que no van acabar de funcionar.
I recordo aquella tertulia que estaven contents que doncs, deixessin de fer consoles perquè el seu esforç creatiu es fes només en els jocs, no? És curiós, no?
De totes maneres, clar, de fet, després de grans fiascos com el 32X, la Sega Saturn o la Dreamcast, que va ser el més sonat finalment, i el que va fer que Sega doncs, deixés de fabricar plataformes, o sigui, sistemes on jugar i es dediqués només a fer videojocs, senzillament doncs, els jocs i a programar per altres plataformes, no hi havia cap mena de dubte que la cosa havia d'anar per aquí, no? Mm-hmm.
I és curiós, perquè la qualitat no era baixa en absolut,
en
aquests casos que dius tu, i a vegades es pensa, no? Diu, és sort? És que la marca no... El nom fins i tot no entra, o suposo que les competidores són les que van...
Grans competidores i probablement també màrqueting, no? Senzillament, una cosa tan senzilla i tan pura com són les lleis del mercat i la planificació a nivell comercial de les altres grans marques que hi ha en joc. Uh-huh. El que paradoxalment passa és que ara podrem jugar a la gran estrella de Sega, com és Sonic, en la consola, o la gran consola, o la gran marca enemiga de tota la vida dels fans de Sega, com és una consola de Nintendo, com és la GameCube, no?
Impensable. A més, és curiós que o sigui, parlant d'una mica per què va deixar d'existir, quan era una consola que també podies connectar-te a internet, bueno, connectar-te en red, aconseguir jocs fins i tot... És curiós, no? És curiós que no va arribar...
Una cosa moment... que, a més, estan fent ara les altres.
Per això, que no va arribar en el moment
Xbox
just.
La Xbox Live, no? El que ha anunciat també que farà la PlayStation 2, no?
Uh-huh. Potser no va arribar en el moment concret que havia d'arribar.
Si us sembla, deixem el tema marques i ens anem a centrar en dues grans icones, que podríem dir que són dues grans icones del segle XX a nivell de videojocs i que probablement dins de les 100 fotografies dels 100 personatges més importants del segle XX segur que hi figurarien, com són Super Mario i Sonic.
Game over.
Mario és la icona que defineix a Nintendo. Si, tal com molta gent afirma, Nintendo és la gran marca de videojocs de la història, Mario hauria de ser considerat un dels herois dels videojocs per excel·lència. Aquest reportatge recull la vida i miracles d'un lampista que ha canviat el món, Super Mario.
Aquest so pertany al videojoc de Nintendo Donkey Kong. Era l'any 1981 i el joc es llançava per les màquines recreatives. Donkey Kong era el primer intent seriós de l'empresa Nintendo per fer-se popular als Estats Units, on Atari estava arrasant en el mercat. Avui no parlem d'aquest videojoc, sinó del segon actor que apareix en l'aventura, anomenat Jumpman. Més tard es diria Mario, a qui dediquem el game clàssic d'avui.
Game Classics.
Shigeru Miyamoto té l'encàrrec de Nintendo de fer un joc que agradi al mercat americà. Aquest programador treballava a Nintendo des de l'any 1977. El joc que va idear estava basat en el personatge de Popeye. Era el seu primer videojoc. A mitjans de l'any 1980 el van llestir, però un problema de drets sobre el personatge de ficció va obligar a suspendre el projecte. A Shigeru Miyamoto no li queda més remei que crear un nou joc, sense Popeye, però utilitzant la idea principal del projecte desestimat. L'any 1981, Nintendo llança Donkey Kong. El joc es desenvolupa en unes difícils construccions on Gemman, encara no Mario, ha de salvar la seva nòvia Pauline, que ha estat segrestada per un goril·la anomenat Donkey Kong. Gemman ha d'intentar arribar fins a la part superior de la pantalla, on el primat reté Pauline. Després de l'èxit apareix la segona part, Donkey Kong Jr. És un any després, i Mario, ara sí, resulta que adquireix el paper de dolent ja que empresona Donkey Kong. L'usuari es posa la pell del fill del goril·la per intentar rescatar el seu pare. Just abans d'enllestir aquest programa, algú comenta a Shigeru que el personatge Jumpman s'assembla molt a un treballador de Nintendo anomenat Mario Segali. És així com el personatge canvia de nom. L'any 1983 apareix l'última arcade del personatge de Mario. S'anomena Mario Bros. I en aquesta aventura es fa acompanyar pel seu germà Luigi. La recreativa permetia el joc simultani de dos jugadors. Un divendres 13 d'un mes de setembre de l'any 85 apareix Super Mario Bros., el primer Mario per la NES, la consola d'èxit gràcies a Nintendo. En aquest joc, Mario podia saltar, apropar-se al perill o morir. L'any 1986, gràcies a l'èxit en arcade de Donkey Kong i Mario Bros., Nintendo els adapta per la capsa grisa. L'escassa capacitat dels cartutxos d'aquesta consola fa que els jocs no siguin exactament iguals que els originals d'arcade. L'any 1988 apareix als Estats Units la segona part de Super Mario. S'anomena Super Mario 2. El joc, al Japó, era totalment diferent. Passava sovint que les versions d'un mateix joc diferien segons el país on anaven destinades. Canviem de consola. Mario arriba a la petita germana portable, la Game Boy. Super Mario Land n'era el nom i sonava així. L'any 90 arriba el Mario més venut, Super Mario Bros. 3. Se'n van vendre 15 milions de còpies i va entrar al llibre Guinness dels rècords. Els nous poders dels germans fan més fàcil l'aventura. El temps anava passant i les tecnologies també. La nova consola Super Nintendo és la base per Super Mario World, que sonava així. L'any 95 apareix per la mateixa consola un dels millors plataformes mai programats, segons molta gent. Quan diem plataformes, ens referim al tipus d'aventura gràfica en què el nostre protagonista se serveix de superfícies per desplaçar-se. Ens queden encara moltes aventures d'altres plataformes, però ho deixem per un altre game clàssic. Escoltem, per acabar, una de les peces que sortien en l'última aventura de Mario per la Super NES, Super Mario World 2, Yoshi Island.
Recordo especialment el programa que vam dedicar a Super Mario perquè va ser un programa especial. Va ser el programa de final de la temporada d'estiu, allò que ja havíem... s'acabava l'estiu, tornava a començar tot, i vam dir, doncs, hem de fer un programa especial, l'hauríem de dedicar a alguna cosa que fos realment especial, que pogués donar per molt, i a més, doncs, que fos sentimentalment una cosa que despertés, doncs, certes emocions a la gent que des de fa molts anys juga als videojocs. i crec que l'elecció va ser encertada, no?
Sí, sí, home, és el programa on la gent es va quedar per dir moltes coses i tothom volia parlar, perquè és que tothom ha jugat al Mario i tothom tenia coses a dir al Mario. A més, és aquell personatge que tots són anècdotes, tots són anècdotes de la seva història.
Des de l'origen, el seu nom, com va ser creat, el tema que doncs va sortir com a personatge d'un joc que no tenia necessàriament a Super Mario com a heroi, sinó que havia de ser Popeye, i que llavors doncs va ser ell, però que era un personatge que es deia Jumpman i que doncs no tenia ni nom, i a partir d'aquí doncs es va anar creant aquesta figura i va anar creixent, i que a més llavors ha pogut doncs protagonitzar les, crec, millors aventures i millors videojocs en totes les plataformes de Nintendo. És una història apassionant, no?
Jo, anant ahir per un gran centre comercial i veient una demo d'aquestes de Nintendo, on hi havia l'últim joc, Mario Sunshine, recordava quan vam comentar allò dels rècords del món, i que és el personatge més antic dels videojocs.
Exactament.
No? Viu, entre cometes, eh? I això és curiós.
No? I encara en aquests moments està en plena forma, com demostra, no?
Totalment.
Un usuari fanàtic de la primera consola de Nintendo de 8 bits, com és la NES, no? La Nintendo Entertainment System, com ets tu mateix, Albert,
sí,
no? Com a col·leccionista, diguéssim, doncs pot gaudir o pot disfrutar jugant amb el primer Super Mario, no? El primer Super Mario Bros, i encara doncs pot tenir doncs l'1, el 2, el 3, pot jugar doncs al Mario que va sortir llavors per a Super Nintendo, el Super Mario World, les versions que han anat sortint, el Mario 64, el Mario Sunshine, i a més pot veure Super Mario en molts cameos, diguéssim, en molts altres videojocs de Nintendo, no?
Sí, sí. I en els NES, jo recomano, i a vegades ho hem comentat, que sigui un joc on intentis no hi hagi res sobre aquell joc i no descobrir moltes sorpreses que et trobes quan estàs jugant, no?
Perquè és que realment val la pena descobrir-les.
Val la pena. És un joc viu en tots els seus nivells, no?
Si et sembla, per fer el contrapès, se sap i és sabut que a finals dels anys 80, començaments dels 90, les dues grans marques competidores en el món dels videojocs, com eren Nintendo i Sega, doncs cadascuna tenia la seva icona, no? El seu personatge. En aquest cas, les lluites eren entre Super Mario i Sonic.
Game over.
Sonic és tot un referent en la història dels videojocs. Va significar moltes coses en el passat i el seu futur encara ens demostra millors perspectives. Aprofundim una mica més en la història d'aquest eriçó amb aquest reportatge.
El personatge del game clàssic d'avui és capaç de saltar? De saltar més alt i donar tombarelles? O de córrer molt de pressa gràcies a les seves sabatilles especials? Avui parlarem de l'animaló mimat de Sega, en Sonic, el porc espí, un personatge aparegut el juny de 1991 i que volia contrarrestar l'èxit de la competència, en Mario.
Game Classics.
I l'entrada del nostre heroi al món de les videoconsoles no era fàcil. El malvat científic Ivo Robotnik es dedica a convertir innocents animals en robots amb idees destructives. La missió d'en Sonic és la d'acabar amb aquestes activitats. Escoltem la música de la primera part de la saga Sonic. Després apareix la segona part, Sonic the Hedgehog 2, on una guineu ens pot ajudar amb la nostra missió. De fet, aquest joc ens permet jugar amb dos jugadors i la pantalla es parteix en dues parts, així sonava. L'any 1993 apareix Sonic Spinball. Aquí el doctor Ivo Robotnik vol convertir en robots tots els animals del planeta Moebius. El novembre del 1993 i per la consola Sega CD apareix Sonic CD, un videojoc reescrit anys després per PC i que gràcies al nou format CD permetia encabir-hi moltíssims nivells més que en el cartutx. En aquesta ocasió, Sonic es desplaça al planeta Miracle per lluitar contra Metal Sonic, que ha segrestat a la seva nòvia Amy. En aquest joc hi destacava la música de fons que anava sonant del CD.
Tenint en compte que l'èxit de Sonic el podem datar de la primera època dels anys 90, hem de destacar que aquest èxit va transcendir a d'altres camps com el musical. La formació Raiza enregistra en aquella època Ace Cap Zone, dedicat al nostre heroi.
Hello everyone, I am Sonic the Hedgehog, the fastest thing alive.
L'any 1994 apareix Sonic 3. Aquesta vegada l'aventura es desenvolupa al Floating Island, una illa amb poders molt especials. Fins aquí el nostre petit repàs dels primers jocs de Sonic. Ens en queden molts per parlar, però serà per una altra ocasió del Game Classic.
De fet, Sonic i Mario eren dos personatges antagonistes, però que no necessàriament ho havien de ser, perquè de fet no tenien res a veure l'un amb l'altre, no? El que sí que defensaven eren dues grans marques, no? I eren les grans icones de les dues marques.
I en Sonic era molt més nerviós,
O sigui, tot el que es deia de Mario, de senyor, doncs, rebessut, no? Panxuret, sí, una mica, però... amb el bigoti, no? Que va saltant i va agafant bolets i va fent...
Un aspecte més tranquil,
Exacte, no? Un senyor més d'aquest, en aquest sentit, doncs, més afable, doncs ho tenia Sonic al revés, no? D'agressiu, de velocitat, de rapidesa, no? Probablement amb menys caràcter, no? Un caràcter menys definit, el de Sonic, no? En aquest cas el de Mario era més, doncs, el veies més com una cosa més propera, no? El fet d'imaginar-te un eriçó, doncs probablement no te l'acostava tant, però de totes maneres van saber crear dues grans línies de jocs, o sigui, els grans jocs de plataformes de descobrir nivells, els grans jocs de plataformes d'anar gaudint, anar disfrutant de cada pas que anaves fent, de saber trobar cada punt secret en el que havies d'anar avançant, en el cas de Mario, i en el cas de Sonic, de veure l'espectacularitat de gràfics i la velocitat a la que podia arribar a funcionar una consola, no?
Jo suposo que eren conscients que, doncs, Mario estava ben establert i suposo que volien fer alguna cosa diferent, on la velocitat jo definiríem trepidant aquest joc. Uh-huh. A banda de que em sembla que la consola en si hauria d'anar traient fum, perquè els gràfics, els sprites, la velocitat, no crec que sigui fàcil, no, programar-ho.
Tot és això. Que el dia que estàvem precisament analitzant la història de Sonic, dèiem que en el llançament de la Mega Drive, Sonic, el primer joc, Sonic the Hedgehog, no? El Sonic 1, diguéssim, va suposar com a vendes, a nivell d'impuls per als compradors de consoles, un element importantíssim.
Sí, sí.
O sigui, va fer vendre moltíssimes Mega Drive arreu del món, senzillament pel fet de comprar-te aquella consola per tenir el Sonic, no? Per poder-hi jugar.
I et dones compte quan vas als mercats de segona mà que un dels jocs que més trobes és el Sonic, perquè se'n van fer moltíssims.
Exactament, moltíssim. Com el Super Mario en el cas de la Nintendo.
Exacte,
no?
Exacte.
Si et sembla, no sé si per tancar una miqueta aquest especial dedicat als grans reportatges, només hauríem de fer un petit incís en la gent que ha posat la veu en aquests grans reportatges que tenim nosaltres aquí cada setmana i que crec que és un autèntic privilegi agrair-los, no? Com són el cas d'en Jaume Fina, de la Montse Llussà, de la Sílvia Pedret, de la Noemí Ballarri i de la Maria Fitó, no? Que cada setmana, Albert, fan una feina, crec que molt important. No?
I professional, O sigui, aquí ja es veus professionals, aquí ja es veus fins i tot d'alguns que treballen en doblatge, No, recordem-ho. Bueno, de fet, es nota, quan ho escoltes, es nota que és gent que ho fa. I a més... És
no molt... diem que els reportatges no siguin treballats.
No, això no però... ho diem, però la veu ho és.
I dona, és l'embolcall, diguéssim.
A més, ha passat una cosa curiosa en el fet aquest que, clar, la gent va venint i va llegint, doncs, el treball que tu has fet, o l'Albert García ha fet, i es van acostumant a les paraules i van aprenent. És curiós que, o sigui, veus també una evolució.
Sí, perquè val a dir que hi ha noms que no són fàcils.
No, en absolut, si no ho has sentit mai, gens fàcils.
Deixem-ho aquí. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, com sempre amb la col·laboració de Francesc Blasco, Albert García, Eduardo Rodríguez i Antoni Hortal. Gràcies.